Molt bon dia, Sílvia. Així és. Recuperem la secció Cuida't. Ja fa 15 dies doncs, ja va estrenar temporada i tornem a tenir amb nosaltres a la terapeuta holística Roser Ferrer. Què tal? Molt bon dia, Roser.
Molt bon dia.
Avui per parlar de la relació, veurem si és molt estreta o no, entre emocions, òrgans i sentits.
Sí, seguim una mica amb l'autoconeixement, tant des de la nostra part més física, la nostra part més emocional, mental i espiritual. I avui doncs, vull explicar-vos aquesta relació, no?, que hi ha entre les emocions i òrgans, que això ja ho hem fet en alguna altra ocasió, però avui anirem a ser un pèl més concrets. I afegirem els sentits. Per començar, explicar que les emocions tenen una gran influència amb l'element aigua, que per entendre-ho és important saber que l'aigua és l'arrel de la vida biològica. Fixeu-vos que quan en un altre planeta es vol saber si hi ha vida o no, doncs es busca si existeix l'aigua. Per tant, a nivell físic, l'aigua està governada pels ronyons i en el cos l'aigua és més del 75%, encara que tinguem una aparença molt sòlida. De sòlid només tenim un 25% o menys. I fixeu-vos que repetim el disseny del planeta Terra. La Terra és un 75% aigua i un 25% sòlid. Però si ens fixem en el cos, l'aigua està repartida en diferents quantitats de fluids. Com per exemple tenim la sang, tenim la limfa, tenim el líquid cefalorraquidi, que lubrica tot el sistema nerviós central, tenim tota la part gàstrica, dels fluids gàstrics, que ens ajuden a fer la digestió, tenim tots els lubricants que ens permeten moure'ns. Sabem que quan comencem a perdre aquests lubricants, comencem amb problemes articulars, i pensem que és una qüestió d'edat, però bàsicament és una qüestió de falta de lubricació. I després tenim els líquids intra- i extracel·lulars. Per tant, amb aquest total doncs forma part un 75% del nostre cos. I què passa? Tots els fluids estan directament relacionats amb les emocions. És a dir, que si les emocions flueixen, els nostres fluids flueixen. Fàcil, eh? El tema emocional té molt de poder i, en canvi, el tenim cada vegada més, però no el tenim massa en compte. Si no gestiono una emoció, aquesta emoció que prèviament neix en un òrgan i no és gestionada, doncs torna a l'òrgan i això fa que aquest òrgan es pugui bloquejar. I començarem pel fetge. El fetge és el gran administrador de l'economia del cos. Gestiona a nivell d'emocions l'enfado que apareix davant d'una injustícia. Si aquest enfado és ben gestionat, no es converteix en violència o agressivitat o ira, però si el reprimeixo, sí. L'enfado també és el motor de l'evolució del ser humà, una emoció que neix quan presenciem alguna cosa que no és justa. La qüestió principal és si en passem molts enfados o no els gestionem o no els expressem bé. És interessant conèixer, doncs...
Si no fem això, tindrem mal de fetge?
Exacte. O sigui, és interessant conèixer, doncs, si no gestionem bé les emocions de fetge, que ara us explicaré quines són, doncs, podríem dir que les emocions podrien ser una energia, i si aquesta energia no és ben gestionada, doncs, tira cap a un cantó més negatiu, cap a una vertent negativa. Però és per utilitzar el llenguatge, perquè no és negatiu. Val? Simplement doncs això s'ha bifurcat cap a un cantó i no cap a l'altre. Per tant, quan no gestionem bé l'energia de fetge, doncs apareix la connotació més negativa, que podria ser la ira, la violència, l'agressivitat, l'enfado. Llavors, la gent molt agressiva és gent enfadada, per començar, amb ella mateixa, després amb els altres i després amb el món. Aquestes emocions, doncs, quan una persona se les veu a la seva vida, doncs és important que tingui en compte que si no gestiona bé això, amb el temps acabarà generant problemes de fetge. Després, en canvi, tenim la vertent més positiva, no? O sigui, el cantó més positiu de lo que és l'energia de fetge, perquè l'energia de fetge és tremendament creativa. Només per posar-vos un símil, l'energia de fetge és com l'energia de la primavera. Què és la primavera? Són colors, és floració, són olors, és paisatge bonic. Per tant, el fetge, doncs, ja en si, quan l'energia és ben canalitzada, d'ella emana la generositat, l'amabilitat, la suavitat i una visió profunda de les coses. I per això dic, no, si no està ben gestionat aquella injustícia que jo veig, que jo sento, doncs això pot desembocar una cap a ira, violència, agressivitat i enfado, o si jo ho gestiono bé, doncs, es converteix en generositat, en amabilitat, en suavitat i en una visió profunda de les coses. El problema és quan mutilem aquestes emocions. Quan les mutilem, doncs, pues ens passa que acumulem i acumulem, no? Llavors, el fetge és un dels òrgans que té més potència i necessita ser més expressat. Es diu que el fetge és el gran general, el que ho pot conquistar tot. Per tant, és un òrgan que intervé en moltíssimes reaccions del nostre cos, però moltíssimes, de fet encara no s'han descobert totes, així que cal observar com em sento d'enfadada, d'enfadat, d'agressiva, violenta, perquè vol dir que allà hi ha un estancament i, en canvi, hi ha la possibilitat d'obrir-se a la generositat, a l'amabilitat, a la suavitat. Per tant, és important. El fetge, junt amb la vesícula biliar, perquè això és l'òrgan i la víscera, regeixen el sentit de la vista. Per tant, quan hi hagi temes relacionats amb la vista, també hem de tenir en compte que el fetge no està del tot bé. També el sentit de la vista així, i també com la capacitat de veure més enllà de les coses. O sigui, la vista és com l'antena del fetge. També tenim en compte que tenim la vista sobresaturada, perquè no descansem massa la vista entre tots els aparells, tota aquesta lluminària, doncs això carrega moltíssim el fetge, imagineu-vos. Seguim, anem a pel cor. El cor és l'òrgan per excel·lència de l'amor, com ja sabem, però també té la seva part negativa quan està molt tancat i desequilibrat, i això es pot traduir a nivell de bioquímica de la sang, i aquesta pues, va per tot el cos. En una part més positiva, quan l'energia està ben canalitzada, l'amor és... O sigui, el cor desprèn amor, desprèn compassió, desprèn respecte, però respecte cap a tota forma de vida, cap a tot ser humà, cap a totes les coses, cap a tot el planeta. També el respecte, per exemple, la forma de pensar d'un altre que pensa diferent a mi, el respecte cap a mi. I dins d'aquesta part més positiva, també el cor ens connecta amb la necessitat de compartir tot el bo, perquè diuen que si allò bo no és compartit és com que no es disfruta tant, no? Després, el cor també té la part negativa quan jo no gestiono bé la part energètica, que es converteix en impaciència, en odi i en crueltat, que és la necessitat de fer mal gratuïtament. I fixeu-vos, no?, que allà on hi ha molt de bo, si no és expressat, també pot haver molt de dolent. Llavors, com a sentit, el cor regeix el tacte. O sigui que la pell és com l'antena del nostre cor. I en canvi d'això crec que anem una mica... tenim una mica de falta, no? Perquè
ens toquem poc.
Sí, ens toquem poc. Realment ens toquem molt poc i des de la pandèmia doncs encara menys, no? El no tocar... Imagineu-vos que el cor normalment doncs anem amb força carència d'energia de cor. Seguim per els tres del sistema digestiu, que és estómac, pàncreas i melsa. Aquests els direm en conjunt. La seva part com més negativa quan l'energia no és ben gestionada, doncs apareix la preocupació, l'ansietat, l'angoixa i la desconfiança. En canvi, quan estem expressant bé tota aquesta l'energia d'aquests tres òrgans, doncs ve la part més positiva, que és la confiança, l'empatia i la flexibilitat. Som que tenim una capacitat d'escoltar l'altre amb empatia i també és una part del nostre cos que ens connecta amb molts recursos a nivell positiu, com és la connexió amb l'abundància. Per exemple, què és l'avarícia, no? L'avarícia és una ment de carència i no importa el que tinguis, sempre és poc. I què és una ment d'abundància? Doncs és el sentir-te feliç perquè tinc tot allò que necessito. Moltes vegades no es tracta del que tinc, sinó de com percebo el que tinc. Doncs la sensació d'abundància o carència i la preocupació, l'ansietat, l'angoixa i la desconfiança formen part de com estan aquests òrgans, com estem digerint, també com estem digerint la vida, no? I el sentit que regeix aquesta part del sistema digestiu és el sabor, és el gust, o sigui, la boca, i també és la capacitat de saborejar la vida, com l'estic gaudint, com l'estic disfrutant. Doncs depèn de com estiguin aquests òrgans, ens parla com està l'energia. Seguim amb pulmons. Quina és la part més negativa quan l'energia no és ben expressada? Doncs apareix la tristesa, apareix el pessimisme, la melancolia, l'apatia. Aquestes són les emocions negatives. Si estàs sentint alguna cosa d'això, vol dir que el teu pulmó no acaba de funcionar bé. O si el teu pulmó no acaba de funcionar bé, potser és que no has gestionat bé aquestes emocions. En canvi, quan aprenem a gestionar-les, quina és la part positiva que tenen els pulmons? Doncs és el sentit de la justícia, l'equilibri, l'optimisme, el coratge, el poder per aconseguir aquelles coses que són importants per mi. I el sentit que regeix els pulmons és l'olfacte i la capacitat d'intuir, la capacitat de percebre més enllà del que veig, no? Per això diuen, aquí olora a tal. Hi ha un munt d'expressions que ja ens parlen de tot això, perquè això és una sabidoria molt antiga, realment. Per tant, ja tenim aquí els pulmons. I seguim pels ronyons, que és com la part més important. Els ronyons són la mare a nivell emocional, ja que sobretot doncs, gestionen l'aigua del cos. I hem dit que les emocions estan en l'aigua del cos, no? I quina creus que pot ser l'energia de ronyó?
Hem de descartar, no? Si hem parlat de que la vista està vinculada al fetge, al tacte, al cor, al gust, a tot el que és el sistema, doncs, a l'estómac, a la melsa o al pàncreas i l'olfacte als pulmons, ens queda un altre gust que en tot cas seria l'oïda.
Seria l'oïda, molt bé. I quina és l'energia o l'emoció que pot regir el ronyó? Doncs és la por. La gran por, que també és la mare de totes les altres emocions. A més, la por de la vida, ja que... O sigui, realment, la por és una gran aliada. Li devem la vida, perquè la por ens protegeix, no?
Ens fa estar alertes de no assumir més riscos i ser una mica irresponsables.
Llavors, la por activa els ronyons. Aquests activen les glàndules adrenals i aquestes activen el cortisol en sang, i aquest ens ha salvat la vida en moltes ocasions, perquè un cop de cortisol en sang doncs, ens dona una força i una capacitat de fugir, d'atacar, del que faci falta.
Està alerta.
Està alerta, està clar. Però compte, perquè la por, quan la sentim i estem en perill, és útil, però el problema és que actualment la por ens acompanya cada dia com un fantasma de fons.
Ens pot paralitzar.
Ens paralitza, no? I com deia Einstein, deia, he viscut mil d'experiències i molt poques han sigut reals, perquè tenim molts fantasmes d'allò que pot passar, la por aquesta de fons. La ment crea moltíssimes pel·lícules. I sobretot quan el ronyó està dèbil, doncs pot ser que sentim por més sovint a gairebé tot. I llavors, quan el ronyó està dèbil, costa distingir entre lo real i lo imaginari. Llavors, la por és la part negativa del ronyó i aquesta debilita el ronyó. Per tant, debilita tots els fluids del cos, com es gestiona. En canvi, quan tenim uns ronyons forts, quan tenim una por ben gestionada, la part positiva és que d'aquí surt el valor, surt la tendresa, surt el ser dolç, no? la dolçura, i també l'energia dels assoliments, d'aconseguir allò que vull. I com deies, Raimon, els ronyons regeixen el sentit de l'audició i la capacitat d'interpretar allò que escoltem. Perquè jo aquí estic explicant moltes coses, però a vegades del que dic, el que s'escolta i el que s'interpreta, per cada un serà diferent. No?
Hi ha una distància.
Doncs aquí està el tema principal. Llavors, quan les emocions estan estancades, és quan provoquen aquesta part més negativa i, en canvi, quan podem veure-les i poden transformar-se, doncs poden abocar l'altra part més positiva.
En tot cas, sempre és el fil conductor d'aquesta vinculació que has establert avui entre emocions, òrgans i sentits, aquesta necessitat d'expressar bé les emocions. Com ho fem perquè doncs, tots aquests òrgans doncs, no tinguin dolències i, per tant, no ens afectin negativament a les emocions? Com podem fer aquesta bona expressió de les emocions?
Doncs pot ser tan senzill i alhora tan complicat, no? Per exemple, quan jo ignoro la meva tristesa, és quan aquesta es converteix en negativa, per si. Però no té res de negatiu. O sigui, si a mi em passa alguna cosa a la vida que em genera tristesa, m'he de donar permís per sentir aquella tristesa. M'he de donar el permís doncs, per plorar, m'he de donar el permís per estar trista, perquè d'aquesta forma jo estaré atent a aquesta emoció i aquesta emoció podrà ser alliberada. Si, en canvi, no sé com gestionar-la i l'ignoro, és quan es converteix en negativa. Per tant, si et sents enfadada, enfadat, expressa-ho. O pega un coixí. O sigui, no reprimeixis, dona't el permís de sentir l'enfado. Si et sents trista, dona't el permís de sentir aquesta tristesa, perquè si no quedarà pendent o potser s'anirà acumulant amb altres tristeses.
És quan ens fa mal aquest òrgan. Doncs
és quan debilitem l'òrgan, sí, sí. O sigui, és que existeix un paral·lelisme amb la part com més energètica i més física, totalment. I cada vegada, vull dir, científicament s'està aportant més coneixement en aquest aspecte. Simplement és donar-te el permís de sentir el que sents. No, mira, surto per no pensar en això. Ja, però és que potser ara és el moment de pensar, és el moment de plorar, és el moment d'enfadar-te, és el moment de sentir perquè això pugui ser transformat i no sigui acumulat.
Per tant, contràriament al que a vegades s'ha recomanat, no? De no fer-ne cas aquestes emocions, cal afrontar-les i expressar-les.
Totalment, totalment. Hem après a escapar de les emocions i som grans, grans escapistes de quedar-nos allà amb aquella part que necessita ser vista, ser reconeguda, ser nombrada i d'aquesta manera ser alliberada.
Suposo que hi ha, no sé si exercicis o algunes orientacions en funció de cadascun d'aquests òrgans que hem anat repassant, però hi ha aquesta tendència general, sobretot, a fer incidència en aquesta relació, en expressar sentiments i com pot estar físicament aquest òrgan, no? Hi ha aquesta vinculació.
Clar, a mi m'agrada molt treballar-ho des dels peus, per exemple, perquè al mateix temps que estic treballant des de la reflexoteràpia podal el ronyó, ja veig com està el ronyó i dic, ui, aquest ronyó no està bé, i em diuen, ah, no tinc cap problema, perquè fins que no sorgeix, doncs va mermant l'energia de ronyó. I ja des del peu podem anar a buscar, escolta, a veure, tu sents por? I normalment, no, jo no sento por. Però si indaguem una miqueta més, has sentit alguna por o has sentit alguna tristesa que no t'has permès sentir? I com que jo ja estic estimulant allà l'òrgan, d'alguna manera ja li dono una porta de sortida i un moment perquè la persona estigui amb aquella emoció.
però sí que segurament hi ha dolències en aquests òrgans que són no d'origen, per dir-ho així, sentimental, d'expressió de sentiments, sinó té un altre tipus d'origen biològic o extern, algun factor que intervé doncs, en la dolència i que no té a veure amb els sentiments o l'expressió d'aquests sentiments.
S'hauria de veure cada cas, no? Si és un accident que ha danyat aquell òrgan, està clar que allà no està l'emoció, però serà important per donar-li força a l'òrgan i que millori, doncs, indagar amb l'emoció.
Els hàbits, no?, de consum, de quins, si fas o no exercici...
També ser selectius, també ser selectius amb allò que escoltem, allò que veiem, sí, allò que mengem. O sigui, clar, penseu que els sentits doncs, també alteren l'òrgan. Per tant, hauríem de ser més selectius, no?, amb allò que veiem, escoltem, mengem i en canvi, potser hauríem de tocar-nos més o fer-nos o més massatges o automassatges o a les persones que tenim més a prop, no?, tenir més contacte.
Doncs ho deixem aquesta recomanació. Roser Ferrer, terapeuta holística, gràcies per portar-nos una vegada més, cada 15 dies, al Cuida't, aquí al Penedès en Xarxa. Fins la propera.
Fins la propera.